Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Sagrada Família culmina la Torre de Jesucrist 144 anys després de l'inici de la construcció. Jordi Fortià.
Aquest matí s'ha col·locat la darrera peça de la torre, que s'eleva a 172 metres i mig d'altura i se situa com el campanar més alt del món. L'objectiu és inaugurar la torre coincidint amb els 100 anys de la mort de Gaudí. Jordi Faulí és l'arquitecte director del projecte.
La creu ara l'hem acabat per l'exterior. Ens falten encara molts detalls a l'interior, però a partir pocs dies o setmanes començarem a desmuntar la bastida. I per tant, a mesura que hem desmuntat la bastida, es anirà veient la creu, amb l'objectiu que la creu sigui inaugurada i beneïda el 10 de juny, als 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
Setena jornada de vaga de metges avui en to festiu amb una rua de carnaval reivindicativa.
Un miler de facultatius s'ha manifestat al voltant del Departament de Salut sota el lema Carnavals dels Privilegis i avisant que la protesta no s'aturarà fins que no s'atenguin les seves reivindicacions. Ho explica la secretària d'Acció Sindical de Metges a Catalunya, Lourdes Franco.
El que convingui. La salut de la població s'ho mereix tot. I nosaltres ja ens hem aixecat i ja no podem suportar més aquest sistema que ens maltracta, ens ninguneja, ens té de menys i ens explota constantment i ens obliga a treballar en unes condicions en les quals no som capaços de poder garantir la qualitat assistencial per la gent.
Educació preveu obrir una cinquantena de grups als centres públics de secundària i en tancarà prop d'una trentena infantil.
També tancarà 34 grups a l'escola concertada i uns 283 perdran el concert. Xavier Güell és el director general de centres concertats.
Dintre el sumatori de les escoles que, malauradament, han demostrat que no satisfan necessitats d'escolarització, juntament amb les escoles que han optat lliurement perquè no fan coeducació a marxar del sistema concertat, estem al voltant de 283 unitats que deixaran de concertar-se.
Salvador Illa assegura que lluitarà perquè Catalunya gestioni tot l'IRPF i tingui hisenda pròpia, tal com demana Esquerra per negociar els pressupostos del 2026.
Illa ha dit que impulsarà les iniciatives parlamentàries que calguin per a fer-ho possible.
El meu compromís com a president de Catalunya amb els acords d'investidura és total. El meu compromís amb l'amnistia és total. Necessitem una amnistia que sigui efectiva. I el meu compromís amb el nou model de finançament també és total. I de forma molt especial vull dir que el meu compromís en avançar cap a la gestió de l'IRPF i de l'hisenda catalana també és total. El compromís és total i seguirem impulsant els acords i les iniciatives parlamentàries per fer-lo possible. Sé el que hem de fer, sé com fer-ho i sé que ho farem.
En cultura, Castellà del Vallès ja ho té tot a punt per la 18a edició del BRAM.
La mostra de cinema del municipi que s'inaugura aquest vespre amb la projecció de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge amb la presència d'un dels seus actors, Marc Martínez.
Ràdio Castellà, Jordi Rius.
Joana Zoyo, vicepresidenta del Club Cinema Castellà Vallès, explica la importància de Pere Joan Ventura pel festival.
Que ell va ser l'impulsor i el creador de la mostra de cinema i de moment segueix amb nosaltres i el nostre cor i les nostres ganes de continuar el seu llegat. O sigui que el Pere Joan estarà sempre al BRAM.
I en esports, Toni Castro, el Barça debuta aquesta nit a la Copa del Rei de bàsquet a València.
A partir de les 9, els blaugranes s'enfronten a l'UCAM Murcia, la seva bèstia negra. Aquesta temporada, des de 2 anys i mig sense títols, el Barça intentarà donar una alegria a l'afició.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja la tranquil·litat cada vegada serà més evident al llarg del que queda d'aquest divendres i, sobretot, durant el cap de setmana. Arriba l'anticicló i ho fa d'una forma implacable. Per tant, s'acaben les ventades, s'acaben les nuvolades, s'acaben les pluges i s'acaben els temporals de les últimes jornades. Encara el que queda d'aquest divendres i demà, molt d'hora, un palet de vent, que sobretot cap a les Terres de l'Ebre o al sud del Camp de Tarragona continuarà bufant una mica més intens, però ja ni de lluny tan fort com aquest matí o sobretot ahir. I també els núvols que s'han anat formant les últimes hores en algunes comarques, sobretot del nord del país, s'han d'anar desfent. De fet, el dissabte estarà marcat pel sol. Alguns núvols al matí tindrem enganxats a la Catalunya central amb alguna boira, també a les valls del Prepirineu, però de seguida aquestes nuvolades es desfaran. I el dissabte acabarà sent una jornada tranquil·la i força suau. Puja la temperatura un pelet respecte a avui. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la principal incidència és situada a la C28, que es troba tallada a causa d'un accident a l'altura de Naut Aran, en el nostre sentit de la marxa. A banda d'aquesta incidència, en general, no és una tarda complicada, tot i que, òbviament, podem trobar trams amb retenció, sobretot a vies punts habituals de divendres tarda, de sortida a cap de setmana, vaja, com és la C17, el tram de Ripoll, amb uns 2-3 quilòmetres, i també la C16, especialment entre Berga i Cercs en sentit nord. També les obres, que poden dificultar la mobilitat, especialment les de l'autovia 2, el tram de Jorba en sentit Lleida. És tot de moment. Bona tarda.
La pel·lícula basada en els fets que van conmocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que ens trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Sagrada Família culmina la Torre de Jesucrist 144 anys després de l'inici de la construcció. Aquest matí s'ha col·locat la darrera peça de la torre, que s'eleva a 172 metres i mig d'altura i se situa com el campanar més alt del món.
Es tracta en concret d'una gran creu mirador de quatre braços. Les obres continuen a bon ritme i tot apunta que la Torre de Jesucrist es podrà contemplar sense bastides el mes de juny, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Torre de Jesucrist s'eleva ara a 172 metres i mig d'altura i es converteix en el campanar més alt del món, superant per uns centímetres el que ho ha estat des de 1890, el dit del Déu d'Ulm, a Alemanya.
La col·locació d'aquesta darrera peça suposa una fita històrica i simbòlica en l'obra iniciada pel mateix arquitecte el 1882, David Navarro.
Una mica més tard, a 11:15 del matí, una gran grua ha començat a aixecar el braç superior de la creu. Ha trigat poc més de 20 minuts en col·locar-lo en la que serà la seva posició definitiva al capdamunt de la Torre de Jesucrist. Ara començarà el procés d'adequar l'interior de la creu, de ceràmica i vidre, perquè sigui visitable a partir de l'any 2028. Però, com ha explicat l'arquitecte director Jordi Faulí, la propera passa en serà la inauguració.
La creu ara l'hem acabat per l'exterior. Ens falten encara molts detalls a l'interior. Però a partir pocs dies o setmanes començarem a desmuntar la bastida. I per tant, a mesura que hem desmuntat la bastida, es anirà veient la creu, amb l'objectiu que la creu sigui inaugurada i beneïda el 10 de juny, als 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
Una inauguració que està a l'espera de saber si finalment comptarà amb la benedicció del Papa Lleó XIV, que n'ha estat convidat. La finalització de la torre permetrà concentrar els esforços constructius en la que ha de ser la façana principal del temple, la de la Glòria. És la que dona al carrer Mallorca.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Setena jornada de vaga convocada per Metges de Catalunya des de l'octubre de l'any passat per protestar per la sobrecàrrega laboral que pateixen i demanar un estatut propi.
La protesta d'aquest matí ha consistit en una rua de carnaval amb origen i final davant del departament per insistir a la consellera de Salut, Olga Pané, que dialogui. I un cop més torna a haver ball de xifres sobre el seguiment de l'aturada. Metges de Catalunya el situa en el 43%, mentre que el departament rebaixa la xifra al 7% en el torn del matí.
Ite Polo.
Resiliència, resistència i sentit de l'humor han destil·lat les cinc comparses que han fet visibles les condicions en què treballa el col·lectiu mèdic. El que millor viu, diuen amb ironia, d'entre tot el personal sanitari. Les temàtiques representen cinc problemes del dia a dia dels facultatius des de fa quasi 20 anys. Les guàrdies de 24 hores, la sobrecàrrega de treball, la dificultat d'exercir el dret a conciliació, la jornada laboral i la falta de professionals. Metges i metgesses vinguts de diversos punts del país han assegurat que estan disposats a arribar on faci falta.
El que convingui. La salut de la població s'ho mereix tot. I nosaltres ja ens hem aixecat i ja no podem suportar més aquest sistema que ens maltracta, ens ninguneja, ens té de menys i ens explota constantment i ens obliga a treballar en unes condicions en les quals no som capaços de poder garantir la qualitat assistencial per la gent.
Metges de Catalunya és el sindicat majoritari i més representatiu del personal facultatiu català amb més de 12.000 afiliats i afiliades i formen un front comú amb la Federació Estatal de Sindicats Mèdics, que han convocat aturades fins al mes de juny. Les properes seran la setmana del 16 de març.
Més titulars d'aquest divendres, Educació preveu obrir una cinquantena de grups als centres públics de secundària i en tancarà prop d'una trentena infantil.
El curs que ve s'incorporaran 53.000 alumnes a I3, 1.700 menys que l'any passat. El 96% d'aquests grups tindran una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. Hi haurà 9 centres menys a la concertada perquè s'agreguen per sexe. I en total són 283 els grups que perdran el concert.
Esther Minguell.
Montserrat Duran, directora general de Centres Públics, explica els motius de l'increment de grups a secundària.
Per poder oferir un grup hem de tenir en compte si disposem dels espais, diguem-ne, per poder oferir un grup també, però evidentment si són municipis on hi ha matrícula viva o si són municipis on els grups de sisè que pugen, doncs pugen amb un nombre major d'alumnat.
A la xarxa concertada disminueix la quantitat de grups previstos a les dues etapes i amb la renovació dels concerts es calcula que fins a 283 grups el perdran. Ho explica Xavier Güell, director general de Centres Concertats.
Dins del sumatori de les escoles que, malauradament, han demostrat que no satisfan necessitat d'escolarització juntament amb les escoles que han optat lliurement perquè no fan coeducació marxada al sistema concertat, estem al voltant de 283 unitats que deixaran de concertar-se.
El proper curs s'obren 9 centres educatius, una escola rural a les Llosses, al Ripollès, un institut escola Salou, creix l'escola Xirinacs de Barcelona que incorporarà la secundària i un centre d'educació especial de Barcelona que s'afegeix a la xarxa pública. La preinscripció escolar començarà el 4 de març a infantil i primària i dos dies més tard a la secundària.
En política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que lluitarà perquè Catalunya gestioni tot l'IRPF i tingui hisenda pròpia, tal com demana Esquerra Republicana per negociar els pressupostos del 2026, un cop assolit un acord amb els comuns.
Demà, els republicans celebren un Consell Nacional en què el seu líder, Oriol Junqueras, podria anunciar l'inici de les converses.
Mont Carvajal.
Amb l'acord dels comuns per als pressupostos sota el braç, el president Salvador Illa també vol tenir el vistiplau de l'altre soci, Esquerra Republicana. La principal condició dels republicans per començar a parlar-ne és que Catalunya recapti l'IRPF. És una qüestió que passa pel Congrés de Diputats i pels vots, entre altres, del PSOE i del PSC. Illa ha dit que impulsarà les iniciatives parlamentàries que calguin per fer-ho possible.
El meu compromís com a president de Catalunya amb els acords d'investidura és total. El meu compromís amb l'amnistia és total. Necessitem una amnistia que sigui efectiva. I el meu compromís amb el nou model de finançament també és total. I de forma molt especial vull dir que el meu compromís en avançar cap a la gestió de l'IRPF i de l'Hisenda Catalana també és total. El compromís és total i seguirem impulsant els acords i les iniciatives parlamentàries per fer-lo possible. Sé el que hem de fer, sé com fer-ho i sé que ho farem.
El compromís renovat d'Illa amb l'IRPF arriba a la vigília d'un Consell Nacional Ordinari d'Esquerra Republicana. Un escenari plausible perquè el seu president Oriol Junqueras anunciï l'inici de les negociacions per als pressupostos.
Un compromís que arriba després de tancar un acord pressupostari, com dèiem, amb els comuns, amb la condició de limitar la compra especulativa d'habitatge. En aquest sentit, l'autor de l'informe jurídic que avala la limitació, l'advocat Pablo Feu, defensa la constitucionalitat de la mesura i destaca que està feta per prioritzar l'habitant local que vol residir a Catalunya.
En declaracions a la xarxa, ha qualificat de disfunció urbanística la situació actual que expulsa de les ciutats les rendes mitjanes i baixes.
És una disfunció urbanística que les ciutats es buidin i és una disfunció urbanística que les ciutats es descohesionin. I es descohesionen quan la gent de sectors de renda baixa o mitja no tenen capacitat, no tenen accés a la ciutat perquè el mercat immobiliari està reservant tot l'habitatge a les rendes altes. Això s'anomena descohesió social. I no és que ho digui jo, és que ho diu la llei. A l'urbanisme prohibeix criteris d'ordenació que comportin descohesió social i comportin dispersió territorial.
I des de Madrid, el president espanyol Pedro Sánchez ha recriminat a la patronal que no apugi els salaris mentre veu créixer els beneficis empresarials.
El president espanyol tanca la setmana instant la patronal a revertir els beneficis en els sous dels treballadors, quan dilluns ja va recriminar-li no signar la pujada del salari mínim interprofessional.
Cuando uno ve la evolución de los beneficios empresariales y particularmente las cotizaciones que tienen y el rendimiento en bolsa que tienen algunas de estas grandes corporaciones, pues evidentemente creo que es de justicia también reclamar desde el gobierno de España que ese reparto de beneficios sea lo más justo posible.
Durant un seminari sobre desigualtat al CSIC, el president espanyol ha anunciat també que el govern ha encarregat a aquesta institució un estudi sobre desigualtat. S'analitzarà la trajectòria vital de nens i nenes des de la seva infància fins a l'edat adulta, amb l'objectiu d'analitzar les causes que influeixen en la creació d'oportunitats.
I encara un darrer apunt, Gerardo Pisarello s'imposa a Bob Pop i guanya les primàries de Barcelona en Comú amb gairebé el 70% dels vots.
Així doncs, el diputat del Congrés i portaveu de la formació serà el cap de llista a les eleccions municipals de 2027. Pisarello ha obtingut un 68,6% dels vots, enfront al 27% de suports que ha aconseguit el periodista i escriptor Roberto Enríquez, més conegut com a Bob Pop. La regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Carol Recio, serà la número 2 de la candidatura de Pisarello.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La comunitat musulmana de Manlleu ha fet aquest divendres una oració fúnebre en memòria dels 5 menors morts en l'incendi d'un traster. Els Mossos continuen treballant per esclarir els fets i el cas s'està investigant com a mort accidental. El 9FM.
La quantitat de gent i cotxes en direcció al pavelló municipal, fins i tot amb dispositiu especial de la policia local, anticipava el després. Centenars de persones, de tros més d'un miler, han participat aquest migdia a la pregària amb què la comunitat musulmana de Manlleu ha acomiadat els 5 adolescents que van perdre la vida a l'incendi de dilluns. S'ha fet en una de les pistes del pavelló i ha fet falta obrir una de les grades per encabir-hi tothom. L'acte ha estat curt, però, com amb el minut de silenci de dimarts, multicultural, i s'han repetit les mostres d'afecte en forma d'abraçades llargues, paraules de suport i encaixades de mans. Després d'aquest homenatge a Manlleu, els fèretres dels nois viatjaran al Marroc, seguint el desig de les famílies. Allà se'ls dedicarà una altra cerimònia i se'ls enterrarà cadascun al cementiri del poble d'origen de la seva família.
Avui fa un mes de l'accident de tren a l'R4 a Gelida, en què un maquinista en pràctiques va perdre la vida. Des de llavors, les revisions de seguretat, amb les limitacions de velocitat que comporten, mantenen alterat el servei i això provoca un descens del 25% en el nombre d'usuaris habituals. Sònia Kerr.
Serien unes 100.000 persones aproximadament que han optat per transports alternatius. De retruc, els retards i les avaries han fet que el trànsit a la primera corona i metropolitana s'hagi incrementat d'un 5%. Unes xifres que, segons el col·lectiu Ciutadà perquè no ens fotin el tren, demostren que la mobilitat ferroviària a Catalunya continua en un estat d'excepció indefinit. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Marc Generes, que denuncia la mala gestió d'aquesta crisi.
No hi ha cap planificació de terminis. Vosaltres sabeu quins punts exactament són, a quins PKs, quina actuació es fa, amb quin inici, amb quin final previst? No, és absolutament obscurantisme, no hi ha planificació, no hi ha terminis, no hi ha compromisos i tots aquests agents implicats, ADIF, Renfe, Ministeri, Generalitat, treballen bàsicament des de la deslleialtat i improvisació.
Generes també és crític amb el sistema de transport alternatiu. Creu que els autobusos haurien de ser una solució només transitòria.
Mentrestant, el transport ferroviari de mercaderies demana planificació per millorar la resistència de la xarxa ferroviària després de recuperar-se de la crisi de Rodalies. La normalitat s'ha anat recuperant, però el balanç que fan dels darrers dos mesos és catastròfic. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
FAPROVE és una associació que agrupa les empreses privades més importants del transport de mercaderies per ferrocarril a Espanya. Transporten més del 70% de les mercaderies que es mouen a tot l'estat. José Andrés Arribas és el seu gerent.
Lleida, Rubí, el tema de... Esto ha sido una paralización de las mercancías porque, lógicamente, había que dar prioridad a los pasajeros como fuera, ¿no? Con lo cual han estado paradas todas las composiciones. Ya te digo que en la parte de Perpiñán, estancados todos los trenes embolsados, en la parte de las fábricas Morrot, Llagosta, Cantunis, parado. Esto ha supuesto paralización total, con lo cual las cuentas de explotación de estos dos meses van a ser catastróficas, ¿no?
Arribas explica que la situació ha posat al descobert la falta d'arquitectura a la xarxa ferroviària. Per això, des de l'associació demanen una planificació intel·ligent i consensuada, separar el transport de viatgers del transport de mercaderies i millorar la interoperativitat amb la resta d'Europa.
ICEMAF convoca 5 jornades de vaga a ferrocarrils de la Generalitat entre el 24 de febrer i el 4 de març per millorar la seguretat.
Seran els dies 24 i 25 de febrer i 2, 3 i 4 de març. En un comunicat, la direcció de Ferrocarrils ha expressat la seva sorpresa per una convocatòria que veu artificiosa i ha defensat que el seu sistema de gestió garanteix els nivells de seguretat. L'empresa, que assegura que el sindicat té una representació minoritària del 13% dins el comitè, oferirà el servei de trens d'acord amb els serveis mínims que dicti el Departament d'Empresa i Treball.
En cultura, Castellà del Vallès ja ho té tot a punt per la 18a edició del BRAM, la mostra de cinema del municipi que s'inaugura aquest vespre amb la projecció de la pel·lícula Balandrau ben salvatge, amb la presència d'un dels seus actors, Marc Martínez. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
A més de la inauguració, aquesta edició del BRAM es caracteritza per l'ampli reconeixement en la figura i el llegat del cineasta Pere Joan Ventura, mort l'estiu passat i que va ser director de la mostra. L'homenatge inclourà una exposició sobre la seva trajectòria professional i un acte central el divendres 27 de febrer a l'Auditori Miquel Pont amb la projecció del documental El Efecto Iguazú, guardonat amb el Premi Goya al millor documental. Joana Zoyo, vicepresidenta del Club Cinema Castellà Vallès, explica la importància de Pere Joan Ventura pel festival.
Que ell va ser l'impulsor i el creador de la mostra de cinema i de moment segueix amb nosaltres i el nostre cor i les nostres ganes de continuar el seu llegat, o sigui que el Pere Joan estarà sempre al BRAM.
Durant els 10 dies del certamen es projectaran 18 pel·lícules amb un fort contingut social i amb un important recorregut en festivals i premis internacionals, acumulant desenes de denominacions als Oscars, Goya i Gaudí. El festival comptarà també amb la presència de destacats professionals del sector com Judit Cullell, Georgina Sisquella o José María Goenaga, entre d'altres.
I Esplugues s'assuma a la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí amb tot un any d'activitats culturals i patrimonials. Una iniciativa que posa el focus en la relació de l'arquitecte amb el municipi, especialment a través de la històrica fàbrica de ceràmica La Rajoleta. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
Bona tarda, Esplugues del Llobregat celebra aquest 2026 l'any Gaudí amb una àmplia programació cultural que reivindica el vincle de l'arquitecte modernista amb la ciutat i el seu patrimoni ceràmic. La commemoració coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i vol posar en valor el paper que va tenir la Rajoleta en algunes de les seves obres més emblemàtiques, subministrant materials ceràmics clau del modernisme. Diverses entitats culturals han unit esforços per impulsar una programació conjunta oberta a tots els públics amb l'objectiu de recuperar aquesta relació històrica i acostar-la a la ciutadania. El calendari inclou conferències sobre el trencadís i l'ús de la ceràmica en l'arquitectura modernista, visites guiades com Gaudí i Esplugues, tallers familiars, sortides culturals a espais vinculats a l'arquitecte i propostes artístiques i festives inspirades en el seu llegat. Amb aquesta iniciativa, Esplugues reforça el seu paper dins el patrimoni modernista del Baix Llobregat i reivindica la cultura com a element clau de la identitat local.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça debuta aquesta nit a la Copa del Rei de bàsquet a València. A partir de les 9 s'enfrontarà l'UCAM Murcia al partit dels quarts de final. Xavi Pasqual té tocats a Panter, a Baseli i Satoranski i fa 4 anys que l'equip blaugrana no guanya la competició del CAU. Tot i això, l'entrenador del Barça, Xavi Pasqual, és ambiciós davant d'aquesta Copa.
Nosaltres serem fidels al nostre ADN que estem intentant crear, d'anar per totes, de lluitar fins a l'últim segon i d'estar dins de tots els partits fins al final. I a partir d'aquí, confiança màxima. Jo, sincerament, no vaig a València, i ara us donaré el titular, no vaig a València a res més que guanyar el títol.
En cas de victòria, els blaugranes disputarien demà la segona semifinal contra el vencedor del Baskonia Tenerife, que ara mateix tenim en joc. Seguint aquesta Copa del Rei al Roig Arena de València, tenim l'Òscar Herreros. Bona tarda, Òscar, com va el partit?
Per acabar el tercer quart i domina Baskonia per 4 punts, 61-57. El conjunt basc, que ha dominat el partit en tot moment, amb avantatges superiors als 10 punts, però Tenerife s'ha desconnectat, ha anat remunt i a poc a poc ha anat entrant en el partit. De moment, sens dubte, el quart de final més igualat després dels dos d'ahir. Recordem que d'aquest partit sortiria el possible rival de demà del Barça si guanya contra UCAM Múrcia en les semifinals. Així doncs, tirs lliures per Baskonia, que amplia a 5 el seu avantatge, 62-57, quan queda 1 minut i 5 segons per entrar a l'últim i definitiu quart.
Gràcies, Òscar. Seguim pendents d'aquesta Copa del Rei. Recordem que ahir la penya queia en l'estrena contra el conjunt anfitrió, el València, per 95-84. I el cap de setmana de bàsquet portarà també tot un clàssic a la Lliga Femenina Endesa amb la visita de l'Espar Girona, que és el líder, a la pista del Perfumeries Avenida. I també demà a les 6 el Cadí La Seu rebrà l'Euskotren en un duel que es podrà veure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Isaac Fernández és l'entrenador del Cadí La Seu.
Em preocupa que, bueno, més que em preocupa, m'ocupa que tornem a tal i que això no ens generi cap mena d'angoixa, perquè al final el nostre objectiu és la salvació, el nostre objectiu no és un altre. El partit IDK no és que sigui una final, evidentment, perquè no és una final, però és un partit important.
En futbol, a la primera divisió masculina, l'Espanyol juga demà a les 9 al camp de l'Atlètic de Madrid, i a la Lliga F, a la màxima categoria femenina, juguen demà dos conjunts catalans. A partir de les 2, el Badalona, que és novè, visitarà el Dux Logroño, l'equip que marca la permanència, 16 punts per sota de les badalonines. Marc Ballester és l'entrenador del Badalona Women.
Aquest any es salvarà un dels tres equips que ara mateix està a baix amb pocs punts, i cada punt és or per aquests equips. Aquest equip ve de canviar d'entrenador fa poc, llavors sabem que anirem allà i no ens regalaran res, haurem de treure el nostre millor rendiment dins el camp, però estic segur que ho aconseguirem.
El Barça jugarà a partir d'un quart de set al camp del Granada, que és setè. Les blaugranes buscaran ampliar els 10 punts de marge sobre el Real Madrid. I al cap de setmana ens portarà també la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo, amb un derbi al Terrassa-Sabadell. Una victòria de les sabadellenques els donaria l'accés als quarts de final. El Terrassa, en canvi, ja no té opcions a ser als quarts de final, ronda per a la qual ja estan classificats el Sant Andreu i el Mataró, dos conjunts que esperen assegurar ara la primera plaça dels seus respectius grups. I acabem la lliga amb un apunt de tenis de taula, perquè l'Olot ha fet història a Tarragona guanyant la seva primera Copa del Rei, i l'equip garrotxí ha superat l'Irun per 3-1 a la gran final.
Gràcies, Toni. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
Continguts en Xarxa.
Aquesta setmana s'estrena El agente secreto, una pel·lícula multipremiada que opta 4 estatuetes als Òscar. També arriba Little Amélie, el film d'animació que adapta una novel·la de Marino Thom i també és candidata als Òscar, i Balandrau, ben salvatge, recupera la tragèdia que l'any 2000 va acabar amb la vida de 9 persones a un cim del Pirineu.
¿Qué es esta persona? Quiero un agujero en la boca.
El agente secreto ens trasllada a 1977. Durant la dictadura militar brasilera, un professor amb passat turbulent torna fugint a la ciutat de Recife, on s'espera construir una nova vida i retrobar-se amb el seu fill. Però ben aviat descobreix que a la ciutat les forces de seguretat el persegueixen i rep amenaces de mort.
¿Estás Armando?
No, se llama Marcelo.
Armando. Armando.
Van passar dies, setmanes, segles... I es va produir. Així és com vaig néixer per la gràcia de la xocolata blanca.
El film d'animació Little Amélie es basa en la novel·la metafísica dels tubs de l'escriptora Amélie Nothomb. La pel·lícula descriu els tres primers anys de vida d'una nena al Japó, des del descobriment de la xocolata blanca que li desperta els sentits fins a l'adopció del llenguatge i el descobriment de les passions, de les estacions o del temps.
Era allò la vida? Una gran boca voràs que no retenia res?
No, dona, els records duren.
Adoneu! Pugem al balandrau.
Potser després també ens veiem.
I perd, es menja les nits quan els nens plorin durant un mes.
Balandrau, ben salvatge, ens explica els tràgics esdeveniments que van acabar amb la mort de 9 persones en aquest cim del Pirineu. El 30 de desembre de l'any 2000, un grup d'amics es disposa a pujar al Balandrau. El sol els acompanya fins que, en qüestió de minuts, tot canvia de manera imprevisible. Un vent salvatge, conegut com el Torb, provoca una tempesta de conseqüències terribles.
És que el meu fill... està viu.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Sagrada Família culmina la Torre de Jesucrist 144 anys després de l'inici de la construcció, Jordi Fortià.
Aquest matí s'ha col·locat la darrera peça de la torre, que s'eleva 172 metres i mig d'altura i se situa com el campanar més alt del món. L'objectiu és inaugurar la torre coincidint amb els 100 anys de la mort de Gaudí. Jordi Faulí és l'arquitecte director del projecte.
La creu ara l'hem acabat per l'exterior. Ens falten encara molts detalls a l'interior, però a partir pocs dies o setmanes començarem a desmuntar la bastida. I per tant, a mesura que hem desmuntat la bastida, es anirà veient la creu, amb l'objectiu que la creu sigui inaugurada i beneïda el 10 de juny, als 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
Setena jornada de vaga de metges, avui en to festiu, amb una rua de carnaval reivindicativa.
Un miler de facultatius s'han manifestat al voltant del Departament de Salut sota el lema Carnavals dels Privilegis i avisen que la protesta no s'aturarà fins que no s'atenguin les seves reivindicacions. Ho explica la secretària d'Acció Sindical de Metges a Catalunya, Lourdes Franco.
El que convingui. La salut de la població s'ho mereix tot. I nosaltres ja ens hem aixecat i ja no podem suportar més aquest sistema que ens maltracta, ens ninguneja, ens té de menys i ens explota constantment i ens obliga a treballar en unes condicions en les quals no som capaços de poder garantir la qualitat assistencial per la gent.
Educació preveu obrir una cinquantena de grups als centres públics de secundària i en tancarà prop d'una trentena infantil.
També tancarà 34 grups a l'escola concertada i uns 283 perdran el concert. Xavier Güell és el director general de centres concertats.
Dins del sumatori de les escoles que, malauradament, han demostrat que no satisfan necessitats d'escolarització juntament amb les escoles que han optat lliurement perquè no fan coeducació a marxar del sistema concertat, estem al voltant de 283 unitats que deixaran de concertar-se.
Salvador Illa assegura que lluitarà perquè Catalunya gestioni tot l'IRPF i tingui hisenda pròpia, tal com demana Esquerra per negociar els pressupostos del 2026.
Illa ha dit que impulsarà les iniciatives parlamentàries que calguin per a fer-ho possible.
El meu compromís com a president de Catalunya amb els acords d'investidura és total. El meu compromís amb l'amnistia és total. Necessitem una amnistia que sigui efectiva. I el meu compromís amb el nou model de finançament també és total. I de forma molt especial vull dir que el meu compromís en avançar cap a la gestió de l'IRPF i de la hisenda catalana també és total. El compromís és total i seguirem impulsant els acords i les iniciatives parlamentàries per fer-lo possible. Sé el que hem de fer, sé com fer-ho i sé que ho farem.
En cultura, Castellà del Vallès ja ho té tot a punt per la 18a edició del BRAM.
La mostra de cinema del municipi, que s'inaugura aquest vespre amb la projecció de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, amb la presència d'un dels seus actors, Marc Martínez.
Ràdio Castellà, Jordi Rius.
Joana Zoyo, vicepresidenta del Club Cinema Castellà Vallès, explica la importància de Pere Joan Ventura pel festival.
Que ell va ser l'impulsor i el creador de la mostra de cinema i de moment segueix amb nosaltres i el nostre cor i les nostres ganes de continuar el seu llegat. O sigui que el Pere Joan estarà sempre al BRAM.
I en esports, Toni Castro, el Barça debuta aquesta nit a la Copa del Rei de bàsquet a València.
A partir de les 9, els blaugranes s'enfronten a l'UCAM Múrcia, la seva bèstia negra aquesta temporada. Després de 2 anys i mig, el Barça intentarà donar una alegria a l'afició.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja la tranquil·litat cada vegada serà més evident al llarg del que queda d'aquest divendres i, sobretot, durant el cap de setmana. Arriba l'anticicló i ho fa d'una forma implacable. Per tant, s'acaben les ventades, s'acaben les nuvolades, s'acaben les pluges i s'acaben els temporals de les últimes jornades. Encara el que queda d'aquest divendres i demà, molt d'hora, un palet de vent, que sobretot cap a les Terres de l'Ebre o al sud del Camp de Tarragona continuarà bufant una mica més intens, però ja ni de lluny tan fort com aquest matí o, sobretot, ahir. I també els núvols que s'han anat formant les últimes hores en algunes comarques, sobretot del nord del país, s'han d'anar desfent. De fet, el dissabte estarà marcat pel sol. Alguns núvols al matí tindrem enganxats a la Catalunya central amb alguna boira, també a les valls del Prepirineu, però de seguida aquestes nuvolades es desfaran. I el dissabte acabarà sent una jornada tranquil·la i força suau. Puja la temperatura un pelet respecte a avui. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. Vi, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs de moment el trànsit va millorant. Per exemple, en el cas de la C28, recordem que la teníem tallada per un accident a l'altura de Nou Terán. Ja s'ha reobert i normalitzat la circulació en aquest punt de la C28. Ens queda el volum de trànsit habitual de divendres tardes, sobretot en època d'hivern, en el cas de la C-17, al tram de Ripoll, amb uns 2-3 quilòmetres en sentit nord, i també en el cas de la C-16, sobretot entre Berga i Cercs, en sentit nord, en direcció al túnel del Cadí. Però pel que fa volum de trànsit, tret d'aquestes vies, si hi ha algun tram amb obres, com és el cas de la zona de Jorba, de l'autovia 2, amb certa intensitat, encara en aquest punt, tant aquí com a Ribera d'Ondara, trams afectats per obres, sentit Lleida. A la resta, com dèiem, es manté la circulació més o menys estable, sense grans cues a comentar. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Sagrada Família culmina la Torre de Jesucrist 144 anys després de l'inici de la construcció. Aquest matí s'ha col·locat la darrera peça de la torre, que s'eleva a 172 metres i mig d'altura i se situa com el campanar més alt del món.
Es tracta en concret d'una gran creu mirador de quatre braços. Les obres continuen a bon ritme i tot apunta que la Torre de Jesucrist es podrà contemplar sense bastides el mes de juny, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Torre de Jesucrist s'eleva ara a 172 metres i mig d'altura i es converteix en el campanar més alt del món, superant per uns centímetres el que ho ha estat des de 1890, el dit de Déu d'Ulm, Alemanya.
La col·locació d'aquesta darrera peça suposa una fita històrica i simbòlica en l'obra iniciada pel mateix arquitecte el 1882, David Navarro.
Una mica més tard, a 11:15 del matí, una gran grua ha començat a aixecar el braç superior de la creu. Ha trigat poc més de 20 minuts en col·locar-lo en la que serà la seva posició definitiva al capdamunt de la Torre de Jesucrist. Ara començarà el procés d'adequar l'interior de la creu, de ceràmica i vidre, perquè sigui visitable a partir de l'any 2028. Però, com ha explicat l'arquitecte director Jordi Faulí, la propera passa en serà la inauguració.
La creu ara l'hem acabat per l'exterior. Ens falten encara molts detalls a l'interior, però a partir pocs dies o setmanes començarem a desmuntar la bastida. I, per tant, a mesura que anem desmuntant la bastida, es anirà veient la creu, amb l'objectiu que la creu sigui inaugurada i beneïda el 10 de juny, als 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
Una inauguració que està a l'espera de saber si finalment comptarà amb la benedicció del Papa Lleó XIV, que n'ha estat convidat. La finalització de la torre permetrà concentrar els esforços constructius en la que ha de ser la façana principal del temple, la de la Glòria. És la que dona al carrer Mallorca.
Gràcies, David. I aquesta és la reacció de veïns i turistes que aquesta tarda s'han acostat a la Sagrada Família. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. A partir d'avui ja es pot contemplar una imatge que ja fa 144 anys que s'espera quan es va col·locar la primera pedra de la Sagrada Família. Això sí, ha de ser des d'una terrassa a un punt elevat, ja que des dels peus del temple no es pot observar la creu que avui culmina l'església més alta del món. Una afirmació que, si bé sorprèn, els veïns de Barcelona la remen amb especial il·lusió.
Jo crec que portem molt temps esperant aquest moment i que per fi s'hagi aconseguit, pues jo crec que tots els ciutadans de Barcelona estem contents de poder aconseguir-ho.
Creo que el último año y medio, ya hace un año y medio que estoy acá y avanzó muchísimo, creció muchísimo en poco tiempo.
Es una ciudad que va creciendo y vas viendo que realmente lo que empezó hace casi 100 años, por lo menos, va acabando y lo vamos a ver nosotros, ¿no?
Així que ja ho sabeu, si ara mateix feu un cop d'ull a la Sagrada Família, veureu una silueta diferent, però de moment haurà de ser des de lluny, i és que recordem que la torre no serà inaugurada fins al proper 10 de juny, coincidint així amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Setena jornada de vaga convocada per metges de Catalunya des de l'octubre de l'any passat per protestar per la sobrecàrrega laboral que pateixen i demanar un estatut propi.
La protesta d'aquest matí ha consistit en una rua de carnaval amb origen i final davant del departament per insistir a la consellera de Salut, Olga Pané, que dialogui. I un cop més, torna a haver ball de xifres sobre el seguiment de l'aturada. Metges a Catalunya el situen al 43%, mentre que el departament rebaixa la xifra al 7% en el torn del matí.
Maite Polo.
Resiliència, resistència i sentit de l'humor han destil·lat les cinc comparses que han fet visibles les condicions en què treballa el col·lectiu mèdic. El que millor viu, diuen amb ironia, d'entre tot el personal sanitari. Les temàtiques representen cinc problemes del dia a dia dels facultatius des de fa quasi 20 anys. Les guàrdies de 24 hores, la sobrecàrrega de treball, la dificultat d'exercir el dret a conciliació, la jornada laboral i la falta de professionals. Metges i metgesses vinguts de diversos punts del país han assegurat que estan disposats a arribar on faci falta.
El que convingui. La salut de la població s'ho mereix tot. I nosaltres ja ens hem aixecat i ja no podem suportar més aquest sistema que ens maltracta, ens ninguneja, ens té de menys i ens explota constantment i ens obliga a treballar en unes condicions en les quals no som capaços de poder garantir la qualitat assistencial per la gent.
Metges de Catalunya és el sindicat majoritari i més representatiu del personal facultatiu català amb més de 12.000 afiliats i afiliades i formen un front comú amb la Federació Estatal de Sindicats Mèdics, que han convocat aturades fins al mes de juny. Les properes seran la setmana del 16 de març.
I Educació preveu obrir una cinquantena de grups als centres públics de secundària i en tancarà prop d'una trentena a infantil.
El curs que ve s'incorporaran 53.000 alumnes a I3, 1.700 menys que l'any passat. El 96% d'aquests grups tindran un ràtio màxima de 20 alumnes per aula. Hi haurà 9 centres menys a la concertada perquè s'agreguen per sexe. I en total són 283 els grups que perdran el concert.
Esther Minguell.
Montserrat Duran, directora general de Centres Públics, explica els motius de l'increment de grups a secundària.
Per poder oferir un grup hem de tenir en compte si disposem dels espais, diguem-ne, per poder oferir un grup també, però evidentment si són municipis on hi ha matrícula viva o si són municipis on els grups de sisè que pugen, doncs pugen amb un nombre major d'alumnat.
A la xarxa concertada disminueix la quantitat de grups previstos a les dues etapes i amb la renovació dels concerts es calcula que fins a 283 grups el perdran. Ho explica Xavier Güell, director general de Centres Concertats.
Dins del sumatori doncs, de les escoles que, malauradament, doncs, han demostrat que no satisfan necessitats d'escolarització juntament amb les escoles doncs, que han optat lliurement perquè no fan coeducació marxada al sistema concertat, estan al voltant de 283 unitats que deixaran de concertar-se.
El proper curs s'obren 9 centres educatius, una escola rural a les Llosses, al Ripollès, un institut escola Salou, creix l'escola Xirinacs de Barcelona que incorporarà la secundària i un centre d'educació especial de Barcelona que s'afegeix a la xarxa pública. La preinscripció escolar començarà el 4 de març a infantil i primària i dos dies més tard a la secundària.
En política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que lluitarà perquè Catalunya gestioni tot l'IRPF i tingui hisenda pròpia, tal com demana Esquerra Republicana per negociar els pressupostos del 2026, un cop assolit un acord amb els comuns.
Demà els republicans celebren un Consell Nacional en què el seu líder, Oriol Junqueras, podria anunciar l'inici de les converses.
Mont Carvajal.
Amb l'acord dels comuns per als pressupostos sota el braç, el president Salvador Illa també vol tenir el vistiplau de l'altre soci, Esquerra Republicana. La principal condició dels republicans per començar a parlar-ne és que Catalunya recapti l'IRPF. És una qüestió que passa pel Congrés de Diputats i pels vots, entre altres, del PSOE i del PSC. Illa ha dit que impulsarà les iniciatives parlamentàries que calguin per fer-ho possible.
El meu compromís com a president de Catalunya amb els acords d'investidura és total. El meu compromís amb l'amnistia és total. Necessitem una amnistia que sigui efectiva. I el meu compromís amb el nou model de finançament també és total. I de forma molt especial vull dir que el meu compromís en avançar cap a la gestió de l'IRPF i de la Hisenda Catalana també és total. El compromís és total i seguirem impulsant els acords i les iniciatives parlamentàries per fer-lo possible. Sé el que hem de fer, sé com fer-ho i sé que ho farem.
El compromís renovat d'IRPF arriba a la vigília d'un Consell Nacional Ordinari d'Esquerra Republicana, un escenari plausible perquè el seu president Oriol Junqueras anunciï l'inici de les negociacions per als pressupostos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La comunitat musulmana de Manlleu ha fet aquest divendres una oració fúnebre en memòria dels 5 menors morts en l'incendi d'un traster. Els Mossos continuen treballant per esclarir els fets i el cas s'està investigant com a mort accidental. El 9FM, Guillem Rico.
La quantitat de gent i cotxes en direcció al pavelló municipal, fins i tot amb dispositiu especial de la policia local, anticipava el després. Centenars de persones, de tros més d'un miler, han participat aquest migdia a la pregària amb què la comunitat musulmana de Manlleu ha acomiadat els 5 adolescents que van perdre la vida a l'incendi de dilluns. S'ha fet en una de les pistes del pavelló i ha fet falta obrir una de les grades per encabir-hi tothom. L'acte ha estat curt, però, com amb el minut de silenci de dimarts, multicultural, i s'han repetit les mostres d'afecte en forma d'abraçades llargues, paraules de suport i encaixades de mans. Després d'aquest homenatge a Manlleu, els fèretres dels nois viatjaran al Marroc, seguint el desig de les famílies. Allà se'ls dedicarà una altra cerimònia i se'ls enterrarà cadascun al cementiri del poble d'origen de la seva família.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, garanteix mesures per resoldre la problemàtica dels agricultors que no poden treballar als seus camps perquè les pluges els han deixat impracticables.
Des de Lleida, el conseller els ha demanat que no es preocupin perquè s'aplicarà el sentit comú i si les condicions meteorològiques no han permès aplicar alguns tractaments, es donaran més terminis o flexibilitat per poder-ho fer en condicions.
Ja hem allargat el termini per presentar l'ADAN, la declaració de nitrats, i ara també estem mirant també com estem fent una ronda de consultes amb les organitzacions per veure quins procediments i terminis doncs, podem flexibilitzar doncs, per les limitacions evidents que estem tenint l'aplicació de drons i per tant sí que aquí donarem instruccions, ja n'hem donat algunes i donarem també, presentarem algunes excepcions o algunes modificacions de terminis o de maquinària per poder treballar amb les condicions.
Ordeig ha avançat que aviat anunciaran noves mesures, però admès que n'hi ha que no depenen exclusivament del govern i que requeriran una autorització del Ministeri.
I avui fa un mes de l'accident de tren a l'R4 a Gelida, en què un maquinista en pràctiques va perdre la vida. Des de llavors, les revisions de seguretat amb les limitacions de velocitat que comporten mantenen alterat el servei i això provoca un descens del 25% en el nombre d'usuaris habituals. Sònia Kerr.
Serien unes 100.000 persones aproximadament que han optat per transports alternatius. De retruc, els retards i les avaries han fet que el trànsit a la primera corona i metropolitana s'hagi incrementat d'un 5%. Unes xifres que, segons el col·lectiu Ciutadà perquè no ens fotin el tren, demostren que la mobilitat ferroviària a Catalunya continua en un estat d'excepció indefinit. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Marc Generes, que denuncia la mala gestió d'aquesta crisi.
No hi ha cap planificació de terminis. Vosaltres sabeu quins punts exactament són, a quins pecats, quina situació es fa, amb quin inici, amb quin final previst. No, és absolutament obscurantisme, no hi ha planificació, no hi ha terminis, no hi ha compromisos i tots aquests agents implicats, ADIF, Renfe, Ministeri, Generalitat, treballen bàsicament des de la deslleialtat i improvisació.
Generes també és crític amb el sistema de transport alternatiu. Creu que els autobusos haurien de ser una solució només transitòria.
Mentrestant, el transport ferroviari de mercaderies demana planificació per millorar la resistència de la xarxa ferroviària després de recuperar-se de la crisi de Rodalies. La normalitat s'ha anat recuperant, però el balanç que fan dels darrers dos mesos és catastròfic. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
FAPROVE és una associació que agrupa les empreses privades més importants del transport de mercaderies per ferrocarril a Espanya. Transporten més del 70% de les mercaderies que es mouen a tot l'estat. José Andrés Arribas és el seu gerent.
Lleida, Rubí, el tema de... Esto ha sido una paralización de las mercancías porque, lógicamente, había que dar prioridad a los pasajeros como fuera, ¿no? Con lo cual han estado paradas todas las composiciones. He tenido que, en la parte de Perpiñán, estancados todos los trenes embolsados. En la parte de las fábricas Morrot, Llagosta, Cantunis, parado. Esto ha supuesto paralización total, con lo cual las cuentas de explotación de estos dos meses van a ser catastróficas, ¿no?
Arribas explica que la situació ha posat al descobert la falta de resiliència de la xarxa ferroviària. Per això, des de l'associació demanen una planificació intel·ligent i consensuada, separar el transport de viatgers del transport de mercaderies i millorar la interoperativitat amb la resta d'Europa.
Convoca 5 jornades de vaga a Ferrocarrils de la Generalitat entre el 24 de febrer i el 4 de març per millorar la seguretat.
Seran els dies 24 i 25 de febrer i 2, 3 i 4 de març. En un comunicat, la direcció de Ferrocarrils ha expressat la seva sorpresa per una convocatòria que veu artificiosa i ha defensat que el seu sistema de gestió garanteix els nivells de seguretat. L'empresa, que assegura que el sindicat té una representació minoritària del 13% dins el comitè, oferirà el servei de trens d'acord amb el serveis mínims que dicti el Departament d'Empresa i Treball.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En la plana social, el Tribunal Constitucional desestima per unanimitat el recurs interposat pel pare d'una jove paraplègica de 24 anys que demana l'eutanàsia.
El Tribunal Suprem va autoritzar la mort digna de la jove l'estiu del 2024, però va ser paralitzada pel recurs del pare. El Constitucional rebutja el recurs per manifesta inexistència de violació d'un dret fonamental. Advocats cristians han anunciat que portarà el cas a la justícia europea.
I Barcelona referma el compromís amb Ucraïna amb una caravana solidària d'ambulàncies que ha sortit aquest matí des de la Sagrada Família. La caravana o corredor de la bondat, tal com l'han batejada els organitzadors, ja transporta fins a Odessa equipament mèdic i humanitari. Ana Ruiz.
La iniciativa, promoguda per Sor Lucía Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, coincideix amb els 4 anys d'invasió per part de la Rússia de Putin.
Ens hem oblidat d'Ucraïna, Europa ignora Ucraïna, el món ignora Ucraïna, la guerra en aquest moment és més cruenta i pitjor que en el primer moment.
De la mateixa manera que amb Sarajevo o Palestina, Barcelona ha tornat a exhibir el seu esperit mobilitzador a favor de la pau. Així ho ha reclamat l'alcalde Jaume Collboni.
Avui Barcelona vol tornar a exigir la pau. Pau a Ucraïna, pau a Europa, pau al món. I ho vull dir en aquests termes perquè la pau no es demana, sinó que s'ha d'exigir com un dret que pertany a cada ésser humà.
La caravana solidària, que ja està en marxa cap a Ucraïna, inclou 10 ambulàncies i 10 turismes pick-ups que porten material mèdic i humanitari, però també generadors i material de primera necessitat. L'Ajuntament de Barcelona, el govern català, la Fira de Barcelona i d'altres institucions de la ciutat, a més d'empresaris i donants, hi han col·laborat.
En cultura, Castellà del Vallès ja ho té tot a punt per la 18a edició del BRAM, la mostra de cinema del municipi que s'inaugura d'aquí uns minuts aquest vespre amb la projecció de la pel·lícula Balandrau, vent salvatge, amb la presència d'un dels seus actors, Marc Martínez. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
A més de la inauguració, aquesta edició del BRAM es caracteritza per l'ampli reconeixement en la figura i el llegat del cineasta Pere Joan Ventura, mort l'estiu passat i que va ser director de la mostra. L'homenatge inclourà una exposició sobre la seva trajectòria professional i un acte central el divendres 27 de febrer a l'Auditori Miquel Pont amb la projecció del documental El Efecto Iguazú, guardonat amb el Premi Goya al millor documental. Joana Zoyo, vicepresidenta del Club Cinema Castellà Vallès, explica la importància de Pere Joan Ventura pel festival.
Que ell va ser l'impulsor i el creador de la mostra de cinema i de moment segueix amb nosaltres i el nostre cor i les nostres ganes de continuar el seu llegat, o sigui que el Pere Joan estarà sempre al BRAM.
Durant els 10 dies del certamen es projectaran 18 pel·lícules amb un fort contingut social i amb un important recorregut en festivals i premis internacionals, acumulant desenes de denominacions als Oscars, Goya i Gaudí. El festival comptarà també amb la presència de destacats professionals del sector com Judit Cullell, Georgina Sisquella o José María Goenaga, entre d'altres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça debuta aquesta nit, d'aquí poc més d'una hora, a la Copa del Rei de Bàsquet a València. Serà a les 9 contra el Camp Múrcia, el partit de quarts de final. Xai Pasqual té tocats a Panter, a Veseli i Satoranski. Fa 4 anys que l'equip blaugrana no guanya la competició del CAU. L'entrenador del Barça, Xai Pasqual, és ambiciós davant d'aquesta Copa.
Nosaltres serem fidels al nostre ADN, que estem intentant crear, d'anar per totes, de lluitar fins a l'últim segon i d'estar dins de tots els partits fins al final. I a partir d'aquí, confiança màxima. Jo, sincerament, no vaig a València, i ara us donaré el titular, no vaig a València a res més que guanyar el títol.
En cas de victòria, els blaugranes disputarien demà la segona semifinal contra el guanyador del Basco Rife, que és a punt d'acabar. Seguint la Copa, al Roig Arena de València tenim l'Òscar Herreros. Òscar, bona tarda. Ha acabat aquest partit?
Bona tarda, Toni. Doncs acaba d'acabar. De fet, ho estan celebrant els jugadors de Bascònia al cercle central. 91-81 ha guanyat el conjunt basc, el conjunt que entrena Paolo Galbiati, que ha estat millor des del primer moment. A Tenerife no s'ha rendit, però Bascònia ha sabut rematar aquest quart de final. Per tant, és el semifinalista a qui s'hauria d'enfrontar el Barça si d'aquí una estona a les 9 de la nit el conjunt blaugrana aconsegueix guanyar contra l'UCAM Múrcia. Un Bascònia liderat avui pel seu base nord-americà Trent Forres, que ha fet un autèntic partidà sent el jugador més decisiu del partit. Bascònia tornava a la Copa 2 anys després sense classificar-se i lluitarà demà per estar a la gran final. Esperem que ho faci contra el Barça.
Gràcies, Òscar Herreros. Ben pendents del partit del Barça a la Copa. Ahir, recordem, la penya queia en l'estrena contra el València, el conjunt anfitrió 95-84. I encara en bàsquet, demà la Lliga Femenina Endesa, l'Espar Girona, el líder, visita la pista del Perfumeries Avenida. I també demà a les 6 del Cadí la Seu jugarà contra l'Euskotren en un partit que es podrà veure en directe a la xarxa Més i a les televisions locals. Isaac Fernández és l'entrenador del Cadí la Seu.
Em preocupa que, bueno, més que em preocupa, m'ocupa que tornem a tal i que això no ens generi cap mena d'angoixa, perquè al final el nostre objectiu és la salvació, el nostre objectiu no és un altre. El partit IDK no és que sigui una final, evidentment, perquè no és una final, però és un partit important.
En futbol, a la primera masculina, l'Espanyol juga demà a les 9 de la nit al camp de l'Atlètic de Madrid, i a la Lliga F demà a les 2 al Badalona visita el Dux Logroño, i el Barça jugarà 6:45 al camp del Granada. En handbol, el Barça juga 8:45 aquest vespre al Palau contra el Villa d'Aranda. Demà el Fracking Granollers visitarà el Nava, i a la Lliga Guerreres Iberdrola el CAC7 Granollers rebrà el Vera Vera a les 6 de la tarda en directe a la plataforma a la xarxa Més. I en tenis de taula, el Club Tenis Taula Olot ha fet història a Tarragona guanyant la seva primera Copa del Rei. L'equip garrotxí ha superat l'Irun per 3-1 a la final. En canvi, el Miró Ganxets Reus ha perdut la final de la Copa de la Reina contra l'UCAM Cartagena per 3-2.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Gini. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tenim el dia marcat des de fa setmanes. Tenim la roba planxada i la ruta clara.
Tenim cangur fins demà quarts de nou.
La nit sembla que serà nostra.
Tenim
reserva en un nou restaurant Calpeta.
Tenim guardat una part taula amb terrasseta.
Menú de grup, preu tancat, tot inclòs.
La nit sembla que serà nostra.
La nit sembla que serà nostra. La nit sembla que serà nostra. La nit sembla que serà nostra. La nit sembla que serà nostra.
El que penseu en rellisca tant. El que dieu ara no ens importa. Tenim el hype de les grans ocasions. La nit sembla que serà nostra. El que penseu en rellisca tant. El que dieu ara no ens importa.
tenim uns asos guardats que tot Déu venera.
Tenim el feeling, el swing, el know-how i espera.
La potra, el duende, la gràcia i el flow. La nit sembla que serà nostra. Imitadors, hey! No perdeu el temps. Que el camina sincronitzat, les paraules de molt pocs. Que apareixem i tothom es girarà. I sí, sembla que serà nostra.
La nit sembla que serà nostra. La nit sembla que serà nostra. La nit sembla que serà nostra.
El que penseu en rellisca tant. El que dieu ara no porta. Tenim el hype de les grans ocasions. La nit sembla que serà nostra. El que penseu en rellisca tant. El que dieu ara no ens importa. Tenim el hype de les grans ocasions. La nit sembla que serà nostra.
Quins anys?